D'acord, doncs bona tarda, primer de tot, i gràcies per convidar-me en aquest simposi que m'ha permès tornar a mirar els Quakers i avui saludar en el món, que feia molts anys que no ens veiem, per tant, una bona ocasió. Joan Roure Parella, Quaker, Camí vers la Pau. Aquest és tal com he anomenat la meva comunicació. Inicio la meva comunicació presentant una obra d'art feta per l'artista Quaker nord-americà Gerard Nagelsbach. En ella hi expressa la síntesi que va significar la guerra i l'ajuda Quaker a través dels peixos, signe primigènit de la comunitat cristiana dels primers temps. En aquesta obra, la humanitat que s'hi pot llegir són un grup que criden cap a un costat i un altre grup de persones que criden cap a l'altre. Només el que no crida emergeix des de l'equilibri, la ponderació de les forces i les voluntats que assenyala el camí de la pau. D'aquí neix el nom del llibre Entre dos focs, amb què s'anomena la totalitat de la investigació sobre l'ajuda Quaker i grups afins durant la Guerra Civil Espanyola, que en aquest punt dels grups afins no m'hi extendré en aquest punt per ajustar-me al temps de la comunicació que tinc concedit. La denominació oficial arreu del món de la comunitat Quaker és la de la Societat Religiosa dels Amics. La fundació data de l'any 1668. Una mica abans aquesta comunitat ja existia, però legalment es va formalitzar en aquesta data. Entre els seus membres destaca William Penn, que és de Londres, ell va néixer a Londres i va morir a Londres també, que rebé una curada educació i va estudiar a Anglaterra, a Oxford i després a França. Ben aviat esdevingué el millor teòric quaker. El terme amb què s'ha conegut és posterior i procedeix d'un tracte despectiu amb què el jutge Gervase Bennett va dir a George Fox, que és el primer fundador, fill d'uns teixidors anglesos, molt humil, però ell va ser el que va aportar aquesta llum d'aquest nou grup. Doncs el jutge li va dir: vosaltres només tremoleu. I en anglès tremolar és to quake. D'aquí ve que els que tremolen davant l'experiència de Déu siguin the quakers, és a dir, els tremolants, els tremolosos. En el llibre d'Estruc, de Joan Estruc, Gómez, Griera i Iglesias, defineix aquest grup de la manera següent. Es caracteritzen per llur voluntat de contribuir a reformar i millorar la societat en la que viuen, per la lluita aferrissada contra totes les formes de desigualtat i de discriminació, per la integritat moral i la noblesa de llurs conviccions, sense caure mai en la temptació del proselitisme, i pel fet de ser els màxims representants històrics de la defensa de la llibertat de consciència com a valor humà fonamental. Els quatre principis bàsics que regeixen la comunitat quàquera són la prioritat de la guia i ensenyança de Crist, l'absència d'edificis especials per a temples, no disposar de ministres ordenats ni ordres religiosos. Les trobades es fan en el silenci, sense sermons, ni lectures formals, ni sacraments externs, durant una hora. D'aquesta manera descobreixen els fets que s'esdevenen en la humanitat, que en aquell moment es pugui estar valorant o sostenint, per a la consecució de la justícia i també aquells fets que l'obstrueixen. Expressat en termes civils, es pot anunciar que les persones són un bé del patrimoni universal i cada una es mereix ésser un territori de pau. Aquesta eficàcia en la forma de trobar-se i de plantejar els problemes i abordar les situacions s'exposa en la seva vida durant els moments que tenen un conflicte en la seva vida. Faig un petit apunt. En el moment de decidir si ajudaven durant la Guerra Civil, un grup era més a favor i un altre grup creia que no, perquè era entrar en termes polítics. Ja que hi havia una guerra entre germans, però hi havia un fons polític. Fins que van estar parlant els uns i els altres. Fins que van arribar a la conclusió que, per molt que ells discutissin, la certesa és que els infants es morien de gana, de misèria i de dificultats. Aleshores van dir, sí, la seva manera de treballar és que si hi ha dos grups enfrontats davant d'un tema, un ha d'entendre la part de raó que té l'altre i l'altre la part de raó que té l'un. Quan arriben a un acord, són una base sòlida i molt, molt, molt eficaç. En aquest aspecte de la Guerra Civil Espanyola i la seva ajuda incondicional, referiré a aquest punt perquè el que he fet ha estat plantejar la meva comunicació i cercar els punts que hi ha, els punts que hi ha entre roure i els quàquers. Per tant, ajuntar aquests dos aspectes epistemològics. En aquí cito roure a sintonitzar amb la tradició cultural nord-americana, en especial pel que fa a l'esperit de llibertat propi de la democràcia liberal i a un sentiment religiós profundament cristià. Tant és així que ens consta que Roure Parella, que havia estudiat l'experiència religiosa quàquera, va pertànyer a la societat religiosa dels amics, cosa que no és estranya si considerem l'ajuda dels quàquers van dispensar els republicans tant durant la guerra com en el temps d'exili. Aquest fragment l'he tret d'una bibliografia plantejada per Eulàlia Collell de Mont i Conrad Vilanou de l'any 1997. Els objectius dels projectes Quaker durant la Guerra Civil es van plantejar uns objectius, però que n'hi havia uns que eren molt clars, molt marcats, però també van tenir la capacitat d'adaptar-se a les noves situacions perquè la guerra anava canviant. Per tant, va ser un procés viu que depenia de l'estat de la guerra. La situació en què es trobaven els refugiats i la població local i els recursos que podien anar obtenint. El primer era aproximar posicions entre els dos sectors de guerra i atenuar l'enfrontament per aturar la desestructuració social i el desplaçament d'evacuats i refugiats de guerra. Aquest objectiu, òbviament, vistes les conseqüències, no el van assolir. La concreció de l'ajuda dels quàquers s'establia des de la seu French House d'Anglaterra, on es va crear el Comitè Espanyol. Després s'hi va afegir l'American Friends Committee d'Estats Units, que aquest va ser el grup que van debatre més profundament l'ajuda, perquè no hi havia unanimitat inicial. A Barcelona es va crear el centre de llar Lluís Vives, des d'on es tramitaven les ajudes amb els comitès de refugiats als ajuntaments respectiu i dels caps de partit judicial. Un cop informats de les dades, es passava la distribució de l'ajuda a les cantines i a les escoles, i més endavant també a les colònies. Cal dir que no s'iniciava cap acció si no es veia que es podia acabar amb el temps previst que duraria el donatiu per evitar confondre intenció amb realitat. També calia detectar els punts de conflicte, cercar ajuda directa i alimentar els infants, i es va fer a través de les escoles del SEMO. Sabem que durant la guerra les escoles es van unificar i el comitè que ho portava era el SEMO. En aquí llegiré el relat d'Eulàlia Viure Pellicer, en què en parla i explica la calidesa de la seva ajuda. Soc filla del barri de Sants i vaig néixer l'any 1930. Durant la guerra civil rebíem pa dels quàquers. La mestra el repartia a l'escola. Era un pa rodó moreno. En feia quatre parts i ens en donava un a cadascú. Era un tros gros com el palmell de la mà. Ens en donaven sovint. El portava a casa i quan arribava al vespre el compartia amb la meva mare amb un grapat d'avellanes que ens els donaven els meus avis, perquè tenien una graneria al carrer Vallespí. Aquell pa era rodó com un pastís. A l'escola també ens donaven llet en pols i unes llaunes de carn guisada que venia de l'Argentina. Aquest menjar el portaven a l'escola i les mestres ens el subministraven i després ens l'enduíem a casa. En aquell temps vivíem la mare i jo soles a casa perquè el meu pare era al front. Els quàquers aportaven aliments a les cantines, a més van preparar aliments per a adults en casos de gent gran i malalts, també van intentar acollir-los amb uns aliments especials més digeribles. A les cantines també s'oferien aliments per endur-se'ls a casa, a part de la llet que es bevien en allà, llegums també sobretot, i quan arribava, que no era sempre, però de tant en tant arribava, es repartia sabó, tant per rentar la roba com sabó per rentar-se les mans per evitar infeccions. A mesura que la guerra avançava, els quàquers i els seus col·laboradors van veure la necessitat de recolzar i organitzar les colònies infantils. Ells en principi no hi estaven d'acord, perquè aquí es van atendre molts infants que venien dels orfenats de Madrid, i van dir prou desarrelats que estan d'estar en un orfenat, de desplaçar-se a València i a Catalunya, com per a sobre transportar-los a la muntanya. Però com que la situació era tan extrema, van decidir canviar de parer i dir doncs els portarem a les colònies per tal d'allunyar els infants dels focus insalubres i destruïts, estimular el seu estat de salut i millorar la seva educació i superar l'estat de desnutrició. Per acostar l'experiència de les colònies presentaré a Àngel Cartanyà, que vivia a Sants, a Barcelona. La colònia Soler Botell, que és on va estar aquest temps, estava sota la protecció dels quàquers que subministraven els aliments, altres articles que necessitaven. En aquell moment jo no ho sabia, però aquella estada a Vic va ser tan important per mi que després he anat buscant fins a trobar qui eren aquells anglesos que em parlaven, que ens venien a visitar. També recordo que una vegada van pujar uns milicians a ensenyar-nos algunes cançons revolucionàries. I recordo que una vegada tallant llenya amb una destral, un nen es va tallar un dit. Des del pedrís que tancava el lloc davant de la casa on passava bona part de l'esbarjo que domina bona part de la ciutat de Vic, tinc el record de veure els avions i la caiguda de bombes sobre la ciutat i que vam ser castigats per haver sortit del bosc on ens feien amagar i anar fins al pedrís per veure el vol dels avions i el bombardeig. Després ho he consultat i havia de ser finals de gener, posteriorment el 2 de gener de 1939, perquè hi ha una carta que escric a una tieta meva datada en aquell dia i encara estàvem a la colònia i no se'n parla. Anys després ell em va donar la carta perquè jo la tingués. Sabia el que representava per mi l'estat de Soler Botell. El text d'aquest document vist amb ulls infants ens parla de la vida quotidiana, de la presència dels anglesos, de l'àpat de Nadal, de les joguines. La carta fa: estimada dieta Pilar, he tingut molta alegria en rebre la carta de vostè. Moltes gràcies pels segells que m'ha enviat. Ja en tinc 555. Ja vàrem fer la festa i ens van donar un dinar extraordinari. Aquí dalt fa molt fred. Els Pirineus estan nevats i el Montseny l'apunta. El dissabte vàrem anar a Vic i un noi que es diu Inglada i jo a buscar aigua oxigenada i una destral que uns dies abans uns altres nois vàrem portar perquè l'arreglessin. Vàrem pujar amb el carro d'un pagès veí. Nosaltres també vàrem celebrar el Nadal. Ens donaren per dinar escudella barrejada, de segon plat verdura amb nap, de tercer carn de xai i de postres dues prunes seques, un tros de torró d'ametlla que va fer doña Paquita i una galeta de vainilla que la vigília de Nadal varen portar els anglesos. Junt amb les galetes varen portar blocs d'escriure, carta, llapis, regles, claus, cartolines, paper secant i una pilota de reglament. Doni molts petons als avis i al Paquito i una abraçada del seu nebot en cel. Dia 2 de gener de 1939. Quan parla dels anglesos es refereix als quàquers que recolzaven la colònia i ballaven per la bona marxa i funcionament de la instal·lació. També sembla que es van fer càrrec de portar alguns presents com ens s'ha explicat. En aquest punt voldria destacar aspectes de la sensibilitat i l'ètica entre quàquers i roure, que és l'objectiu de la meva comunicació. Citant a roure, els valors es troben determinats per la realitat històrica i cultural. Això és per l'experiència humana. Un és que van traslladar els infants a la muntanya per allunyar-los del perill i millorar el seu estat de salut. Dos, celebren el Nadal, excepte en les festivitats, tot i que els quàquers no en celebren de festes, però respecten les tradicions del lloc on actuen. Per tant, és un aspecte pràctic de la seva absència de proselitisme en les seves conviccions religioses i acció social. L'àpat és molt complet, de manera que es pot interpretar que la millora de la salut era un fet en l'equilibri nutricional de bona qualitat, allunyats de la precarietat en manca de recursos d'on procedien aquests infants. Pel que fa als objectes que porten els anglesos, podem trobar-hi, com s'ha dit, blocs d'escriure, carta, llapis, ja ho he anunciat abans, per tal de mantenir l'activitat escolar i epistolar i, per tant, de mantenir el vincle amb les famílies. Destaca també una pilota de reglament que impulsa el joc com a dret fonamental perquè els infants es despleguen a través del joc. És, doncs, un recurs lúdic indispensable. Cal dir que, a part, durant la meva investigació, que va durar molts anys, vaig poder consultar en una ocasió un llibre on hi havia fotografies de la guerra. I recordo, i encara m'esgarrifa al recordar-ho, una fotografia on hi havia uns nens que jugaven, uns a fusellar-ne els altres. És a dir, un amb els ulls tapats, les mans lligades a l'esquena, i l'altre amb un pal tret d'una branca d'un arbre, jugaven a fusellar. A terra hi havia uns quants, que ja els havien afusellat, i un altre al seu voltant jugaven això. És a dir, que no és només tracte de que els nens juguin, sinó que, en aquest cas, els quàquers ballaven per la qualitat d'aquest joc. Una pilota fa joc, fa feliç i fa grup. Un aspecte que destaca en l'obra pedagògica dels quàquers és l'interès perquè els infants fessin dibuixos. No tant perquè fossin un entreteniment, sinó un mitjà per conèixer la situació emocional o psicològica que els afectava en la controvèrsia de la guerra. El fet que els infants dibuixin permet que ells expressin el seu dolor més enllà del que dirien en paraules. D'aquesta manera es pot permet conèixer-los i ajudar-los a endreçar el seu món interior, perquè no els perjudiqui la seva salut mental en edat adulta. Ja passaré una mica endavant. Aquests són els gràfics que potser es poden comentar si no sem al final. Aquests són infants quan arribaven en els nusos ferroviaris, tant el de la MZA com a Sants, com a les estacions de tren d'aquí a Catalunya. Aquests són tal com estan tractats quan reben l'ajuda dels quàquers. Aquest senyor és Alfred Jekyll, el que està ajupit, i aquest senyor que està a primer pla va ser un col·laborador amb Gandhi. Els nens estan atesos. Aquests són nens que esperen anar a buscar llet. Aquesta és la llar més viva, és a Barcelona. Els quàquers en el seu de treball. Aquí estan treballant, fixeu-vos en un ram de flors, es diu un humanisme. L'ambient de proveïment, quan arribaven aquests nens que arribaven dels orfenats de marit. Les cantines, aquí és molt interessant veure aquest pa. Aquest pa és un pa que es menja en els vaixells, no un pa de barco, és com una galeta. I això, quan s'hidrata amb la llet que els hi donen, doncs alimentava moltíssim. Van començar amb infants i també fixeu-vos al final que una senyora gran, amb lleteres, s'emportaven els aliments cap a casa. Aquí és quan estan menjant a dintre de la cantina, a vegades menjaven a dintre, a vegades se la portaven a casa. A la Sant Andreu. Aquí és un dels servidors quàquers d'aquí, que va col·laborar amb els quàquers i va guardar aquest document, la Lola. Aquest senyor de les ulleres que està a la punta és un quàquer català, no m'ha de explicar. I aquí estan apuntant, cada vegada que anava una persona a recollir l'ajuda, l'apuntaven perquè no hi hagués casos d'abús. Jo Sants, aquesta fotografia és on hi va portar l'Eulàlia, la sortida. I aquest és l'ambient. Sobre aquest llibre d'estil Draw Pictures, voldria comentar una cosa, i una cosa que he trobat aquest dematí. Quan ja ho tinc tot preparat, revisant un llibre que estic preparant per una conferència que m'han demanat en un altre cantó, dic, no pot ser, em tornen a sortir els quàquers, i ho aporto perquè és una cosa que hi ha una part d'informació a la meva investigació, però avui puc aportar informació més. Aquest llibre, que es diu d'estil Draw Pictures, acull una sèrie de dibuixos, que són aquests. No sé si n'hi ha algun altre, a veure. Els dibuixos de les colònies. Això és l'estada de les colònies. Això està de les colònies. Fixeu-vos en aquest nen d'aquí, que està mig nu perquè té pots probablement problemes de pols i de sarna a la pell. Venien desfets, aquestes criatures. Aquesta és la carta. I aquest és el dibuix. Anem aquí. L'any 1937, per encàrrec de l'American Friends Service Committee, encarreguen un hispanista que es diu José Arnold Weisberg, jueu vienès, nacionalitzat espanyol el 14, antiquari de professió de la Galeria d'Arte de Madrid, i va iniciar un projecte a través del qual es van recollir, i això és el que no sabia, o sigui, el del Draw Pictures sí que ho tenia i consta la investigació, el que no sabia era quants dibuixos havien recollit. En van recollir 850, dels quals 60 van formar part d'aquest llibre que he esmentat abans, el de Draw Pictures. Ja ho veieu, suposo. Si teniu la memòria, és que és molt interessant. Veieu aquests dibuixos? El que els nens deien, eh? És aquest llibre. Aquest senyor va recollir 840 dibuixos i els va portar als Estats Units. 850, perdó. I es van exposar a la ciutat de Nova York, i entre d'altres, i aquesta exposició va quedar recollida per una revista que es deia Time, i el 30 de maig de 1938. El llibre es va vendre perquè recollia fons per portar cap aquí, per ajudar, però el que és molt interessant és que aquesta col·lecció de dibuixos no es va perdre. Va quedar a la Universitat de San Diego de Califòrnia, a Nova York i a la Biblioteca Nacional de Madrid. Encara es poden consultar. Aquest llibre, doncs, que es diu Collection of, aquí davant ho diu, d'estil Draw Pictures, són aquests 60 que van trobar més representatius. Va ser molt, molt interessant. A més, aquest projecte va estar patrocinat per Eleanor Roosevelt. Per què considero que és tan important aquest treball? Fixeu-vos que he posat un punt artístic al principi, ara un punt artístic aquí, doncs perquè Rory Parella té una gran dedicació i com a treball universitari sobre l'art. Ara ho esmentaré. En aquest cas de l'Anselm, que ja hem vist de la carta, no hi ha aquest tipus de dibuixos, no hi ha bombardejos, no hi ha aquest tipus d'imatges. En el dibuix de l'Anselm hi ha un vaixell en pau. realment aquest nen que era de Barcelona i que vivia a Vic tenia el cap a Barcelona. No cal que t'ho diguin, ell escriu el que viu a Vic, però en aquest dibuix es permet que ell dibuixa el que ell sent, que és l'enyorança. Per tant, tots aquests dibuixos van servir per facilitar molt el coneixement de la infància i la seva contingència. Això ha ajudat moltíssim a la investigació després psicològica de la infància a les universitats. Cercant coincidències entre quàquers i roures, cito per ella, va evolucionar vers una estètica de l'educació que el decantà finalment cap a l'estudi de la significació en l'art, en l'experiència humana. Ell impartirà un curs en aquesta perspectiva de l'art en l'experiència humana a la Wesleyan University, durant la seva trajectòria de tota la seva carrera docent. Aquesta universitat wesleyana està localitzada a Midland, en estat de Connecticut, als Estats Units. Va ser fundada pels cristians evangèlics metodistes de John Wesley, anglesos. Cal dir que aquesta església, junt amb l'església dels germans, van ser un dels grans col·laboradors en els quàquers durant la seva ajuda a la Guerra Civil Espanyola. El matrimoni es va instal·lar als Estats Units gràcies a una beca Quaker Wither. Ell i la seva esposa, Teresa Ramon, van sol·licitar formar part de ser membres de la comunitat Quaker Wither Fellowship. Eren refugiats a la Universitat de Barcelona i en aquell moment vivien a Mèxic, a l'estat de Mèxic. I després anirien als Estats Units, d'on ja no en marxaran, i en algun lloc que he anat revisant i consultant per poder preparar la comunicació, he trobat que hi ha un moment en què aporten d'una manera molt, molt tendra el fet de vam poder celebrar les cerimònies en silenci, perquè les trobades quàquers són en silenci, durant tota la nostra estada. És a dir, que ells es van fer quàquers i van poder practicar la sensibilitat quàquer. Una altra coincidència de la perspectiva quàquer sobre pedagogia, i cito Roure, el fenomen educatiu pren sentit quan se'l considera en connexió viva amb tot, amb el tot individual i l'individu a la vegada, en connexió eficient amb la totalitat de la vida del poble. Destaquen els conceptes d'ideal d'educació, educabilitat, béns de formació i comunitats educatives. Aquest aspecte que Roure especifica molt ben detallat és el que trobem com a exemple pràctic a la carta de l'Anselm. Aquesta carta penso que és un nucli molt central tant de la comunicació d'avui com de la meva recerca, perquè és un dels documents que durant la investigació també conté el moment en què ens hem conèixer amb l'Anselm a l'Arxiu de Barcelona. En aquell moment, en una de les sales d'un dels arxius que actualment porta el seu nom per la gran tasca realitzada en favor de la història, jo estava allà treballant tot de diaris que eren de l'època de la Guerra Civil, doncs prenent nota i mirant, i en aquell moment va entrar l'Anselm. No havíem quedat ni res, jo no el coneixia. Aleshores va veure que consultava aquest període i em va dir que li interessa la Guerra Civil, i dic sí, estic estudiant els quàquers. I aleshores es va recolzar a la paret, molt afectat, i em va dir, a mi els quàquers em van salvar la vida. Va ser un moment que el recordo en aquest moment, ara, intensament. L'Anselm descansa en pau, ja ens ha deixat, però el seu record és ben viu. Des d'aquell moment es van iniciar un seguit de trobades que em van anar enriquint la investigació, fins que un dia em va portar la carta. Aleshores vaig comprendre la immensitat que tenia aquest document i testimoni per a l'obra completa d'Entre dos focs, que és la meva recerca, que ara en aquest moment potser hi porto la meitat de la meva vida, entre una cosa i una altra. Enguany va ser guardonada aquesta investigació amb el Premi a la Dignitat, i en aquest moment dedico la ponència a l'Anselm per la seva immensa vocació. Com a conclusions, fent una valoració ètica i material de l'ajuda dels quàquers durant la Guerra Civil en el marc de la seva espiritualitat, es pot parlar d'una gran professionalitat, rigor i claredat en el treball, en els conceptes d'ajuda humanitària. Han estat considerats, com abans ha anunciat Struck, com un grup de que ha excel·lit en la seva tasca durant aquests anys. La distància que ofereix el pas del temps es converteix en un recurs per comprendre que aquell servei aparentment modest ha sigut les pàgines de la nostra història. Tenen en comú amb Roure que comprenen l'essència de restablir les cotes per millorar la qualitat humana de les persones. Voldria afegir que la primera meitat del segle XX ha estat un escenari històric del totalitarisme, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial. Els quàquers van col·laborar en els escenaris bèl·lics i cal referir-los perquè corresponen a persones que han reflexionat sobre la construcció d'una nova ètica civil. Per tancar la meva comunicació, tornaré a l'art. I el seu sentit en què l'he iniciat. Els punts de trobada a través del valor de l'art com a comprensió i interpretació simbòlica, com hem vist en la portada del llibre. I el significat dels fets. L'art com a impulsor dels canvis en la millora de la qualitat de la nostra existència. I si tu roure parella, per arrodonir el discurs, l'autèntic plaer estètic és sempre desinteressat en relació amb els fins de la vida. Aquell que sap celebrar aquest culte en la seva ànima, aquell que sap formar el seu sentiment estètic, afinar-lo i profunditzar-lo, aprèn a l'ensems de contemplar el que és etern i d'enlairar-se fins a Déu. I acabar, doncs, aquesta protecció que s'oferia a la infància. I aquest és el distintiu quàquer. Aquesta és d'un quàquer català, Domènec Ricard, que la tinc jo a casa meva. Me la van regalar els quàquers perquè volien que la tingués.